Rodrigo Domínguez. Atrevo-vos. Atrevo-vos a ir. Aquí meio.
Aquí, Neus Rosés. Atreveu com paz.
Tu Neus molt bé.
Vaig a banyar-me una obra molt de la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1963... Bexley, Londres, Anglaterra. Els anys 60 han omplert els carrers de Londres de personatges estrafolaris. Les noves cultures i subcultures urbanes han convertit la capital anglesa en una passarel·la de joves seduïts per les modes. Des dels Moods fins als Teddy Boys, passant pels Beatniks, sí, els hippies, sí, els Rude Boys, sí, els Sweetheads... És que clar, aviam...
Tan fotut aquí una bomba regalada.
Hòstia, Déu-n'hi-do. Els skinheads, aquests sí que els he dit perquè els he patit més. Els skinheads.
Sí.
Tots volen ser la referència del moment.
Acabaran volant plats pel cap, perquè quan comences a juntar tribus urbanes...
Clar.
Ara ja no n'hi ha.
Sí que n'hi ha.
No, tots els nens són iguals, ara.
Sí, és veritat, però encara queda un ramalasso de bandes llatinoamericanes d'aquestes.
Bueno, però aquestes han de ser sempre...
Els nietes i els no sé què.
Sí, però aquests són el termòmetre de la societat. Si no hi ha nietes,
no.
Què vols? Què vols? Que sigui tot ordre?
No.
Han d'haver tios amb navalles al carrer.
Sí, home, sí. Si no, la gent es relaxa.
Sí?
Sí. En fi, de tant en tant hi ha alguna baralla. Cada cop que tots plegats coincideixen, la cosa acaba com el rosari de l'aurora.
No me mire!
Quin és el problema aquest amb el no me mires?
No els agrada que els mirin.
És curiós,
llavors,
eh?
Llavors, perquè et vesteixes raro, penso jo.
Sí, però normal? No li diguis això a un tio, eh?
Si tu et vesteixes...
Però què me mira? Que t'he vist raro.
És que t'he vist raro. Si tu t'he vist normal i no te peles la cabeza, jo no te miro. Però, claro, si vas amb una esbàstica al front, els ulls se me'n van a l'esbàstica,
ja
no?
Ja sí.
Jo què vols que et digui?
No te tatuïs una esbàstica.
Ah.
I, a més, el que els agrada molt a aquesta gent, també digue-li, i dile a tu nòvia que se tape, que és una fresca.
Ui. El grup social més problemàtic és l'skinhead, els caprapats, un moviment que comparteixen neonazis i antifeixistes, grups completament enfrontats entre si que acaben a cops de bastó cada dos per tres.
I de quin bàndol és el protagonista d'avui?
De moment, de cap.
De cap bàndol?
De cap bàndol, perquè tot just és una criatura. Bueno, el nostre protagonista té 5 anys i viu allunyat del batibull cultural anglès. Es diu Nicola Vincenzo Crane.
O sigui, Nicola Vincenzo Crane. No hi havia un nen més italià a tota Anglaterra. Oh. Has hagut d'anar a buscar el nen italià.
Sí. M'agrada, bueno, ja ho saps.
Sí, no, ja.
En Nicola és fill d'uns immigrants italians que van arribar a Londres fa un parell de dècades. Malgrat això, d'italià en té ben poc. Tot el seu coneixement de la cultura italiana es redueix a haver-se menjat un tros de pizza rescalfada.
Doncs som igual d'italians que ell.
Bueno, parla per tu.
Tu t'estàs integrant, t'estàs intentant integrar des de Muntanyola, Itàlia, que és un dels crossovers més locos que conec, però bueno, tot arribarà.
En fi, la família d'en Nicola s'ha oblidat dels seus orígens i es considera anglesa de socarrel. Són més british que les pastes del te. Estan tan arrelats a Anglaterra que el nostre amic no utilitza ni el seu nom original italià.
Però si Nicola Vincenzo és preciós, aquest
doncs
nom.
Mira, ha canviat el Nicola per Nicky. I el Vincenzo, com si no existís, utilitza el segon cognom. Tothom el coneix com en Nicky Crane.
Nicky Crane és bastant anglès, eh?
Sí.
Què passa, Nicky Crane?
Era la intenció, semblar anglès. En Nicky és un nen ben normal, però la seva situació és delicada. Té 9 germanets. És membre d'una família molt nombrosa, de les que les passen magres per arribar a final de mes. El plat calent a taula no sempre està garantit.
Oh, sí que vos.
La misèria és el pa de cada dia. En Nicky té una infància trista. És un dels alumnes més pobres de l'escola i els companys sempre se'n riuen d'ell.
El pobre! Italiano, pobre! Huérfano! No, que tinc pare, és igual.
És igual.
Ja es moriran.
Els anys de patiment fan que la mirada d'en Nicky es torni cada vegada més fosca.
No la té pura i brillant?
L'hi havia tingut, però se li està emboirant, Jair. I quan posa un peu a l'adolescència, ja no hi queda rastre, ni de puresa ni de brillantor. Té molta ràbia interior i la canalitza de la pitjor manera.
Col·lecciona animals morts sota el llit?
No.
És d'aquests?
No. El que fa és tornar-se un borratxo i un buscabregues. Als 14 anys, en Nicky comença a beure com una esponja i es passa el dia estovant el primer que li passa pel davant.
Als 14 anys?
14, eh?
Però si és una criatura.
Sí, noi.
Però clar, és, és, És Anglaterra.
És, clar,
és un altre.
És anglès, sí, sí. I ve de família italiana.
I ve de família italiana, clar, sí, sí. Sí,
és el, no sé, el combo, eh?
Perdoneu, és que no sé ni què em dic.
La mala vida fa que en Nicky enfili el camí pel pedregar. L'expulsen de l'escola, fet que li dona una cosa perillosa per a algú com ell. Temps lliure.
Ai.
Ara en Nicky es passa el dia fent el gandul pels parcs de Londres, bevent i buscant fotres amb merders. I de mica en mica s'envolta del pitjor de cada casa.
Busqueu-li una feina. Això ho arregla una feina.
Sí.
Li dones una aixada, com el nano aquell de l'altre dia, en,
exacte,
en Roma Santa. El
petit. Sí.
M'acaba sent un psicòpata i un assassí. Però
sí, és,
bueno,
que és veritat. Però bueno, no perquè no ho haguessin provat,
no,
els seus
pares. No, s'ha de provar. Dona-li una aixada
a
un nen.
El nostre amic és jovenet, però aparenta ser més gran. És un armari. Amb 16 anys ja li ofereixen feines que no serien del tot adients per un nano de la seva edat. La primera feina d'en Nicky, la típica feina aquella,
sí,
que dius, bueno, per guanyar 4 calarons,
sí, exacte,
és fer de porter de discoteca. Avancem fins al 1980, quan en Nicky té 17 anys. El nostre protagonista és un adolescent conflictiu a qui li encanta anar contracorrent. Passa de tot, sense respectar res. I com més ho fa, més s'assembla als seus ídols.
Qui són els seus ídols?
Els skinheads de Londres.
Però els skinheads bons o els dolents? És l'Antifa?
Antifa!
Anem per aquí, no? O
ai,
què? No,
ja em sap greu, però no, eh? No, no és un antifeixista.
No!
És un feixista de manual.
De manual, eh?
És un neonazi.
Un neonazi d'orla.
Sí,
hi havia,
noi,
un 50% d'opcions.
Hem anat a la...
Hosti, noi,
la
no,
mira,
no,
ha tocat aquest costat. En Nicky és un bon aspirant a neonazi i es guanya ben aviat la confiança dels altres skins. Ho aconsegueix anant pel camí ràpid, a través de la violència. Com més violent ets, més possibilitat tens d'encaixar.
Bueno, mira, passa en algunes empreses, també.
Sí. Quan els skins surten a caçar, ja siguin immigrants, vagabuns o homosexuals, ell els segueix amb l'esperança que algun dia el convidin a tonyinar desconeguts. Finalment s'acaba sortint amb la seva. En Nicky es fa amic dels skins i l'acullen com un membre més del grup.
Carai, quina rebuda, eh?
Sí, noi. El nostre protagonista adopta l'estètica típica. Es rapa el cap, vesteix amb botes de punta de ferro, tirants, polos Fred Perry i jaquetes bomber.
Això és una guitarra elèctrica o una màquina?
No,
és una màquina. S'està rapant, vale,
s'està rapant, s'està rapant. No, 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 s'està rapant el cap. Ara que va en grup, per fi pot desfermar la ràbia que guarda al seu interior. Es passen les nits bevent i pagant el primer desgraciat que es troben. En Nicky no té ofici ni benefici, i quan obre la boca és per dir barbaritats racistes, antisemites i homòfobes.
Bueno, se'ns ha tornat nazi.
Sí. De fet, l'ídol d'en Nicky és Adolf Hitler. Bé, el nostre amic llueix tatuatges nazis arreu del cos i té la casa plena de retrats de Hitler. I mai es perd cap míting dels partits d'extrema dreta.
Sabem si ha estat mai a Ripoll, aquest nano?
No coincideix en el temps. Bueno, Ripoll ja existia, sí, a la seva època.
És no, Ripoll, és no.
El Ripoll d'ara no coincideix en l'època, però vaja. Els skinheads són el terror de Londres i en Nicky és un dels membres més destacats del moviment. Els encanta anar a manifestacions contràries a la seva ideologia i rebentar-ho tot. Jo què sé, en una manifestació a favor del matrimoni gay,
sí,
doncs llavors es presenten allà i apallissen a tot Déu.
Ja està.
Què feu aquí, eh?
Doncs repartir. Ah, són ells els que... Els
sí,
que
sí.
Ah, són ells els que pregunten.
Pregunten, sí. Que, de què us manifesteu? Que no sabem llegir la pancarta.
Però a mi m'agrada el moment que queden els neonazis.
Sí.
Aviam, a l'ordre del dia. Avui hi ha una manifestació en favor del matrimoni gai.
Sí.
I anem o no?
És així, oh, és la reunió.
No sé què, clar, la reunió és
sí,
així.
Sí, sí, clar,
ha d'haver un moment d'ordre.
S'han d'organitzar.
No poden estar tot el dia cridant i
no,
trencant-se ampolles pel
no,
cap.
No, hi ha un moment que ho
parlen. Un moment d'ordre, hi ha algú sí, que fa un Excel.
I llavors obren la porta i...
Clar,
però previ, i tenen unes oficines, i allà hi ha un ordre.
Hi ha un moment, el neonazi ha de tenir un moment d'ordre en el seu
sí,
dia.
Sí.
I ha de tenir un moment de hobby. Un neonazi te pot estar fent ganxet,
clar,
sí. Ara, sí, després, quan toca treballar...
Sí, sí, posa, sí, posa, ja està. S'ha de saber separar la feina
sí,
de l'altre.
Sí, home.
Som als anys 80. En Nicky està desbocat, cada cop més violent i de manera més gratuïta. Un dia, en una parada d'autobús, s'hi troba una família d'origen africà.
La Rosa Parks!
No, home, no, ja.
A l'autobús!
Aquesta sí que no
coincideix. S'ha trobat amb uns neonazis!
No, som a Anglaterra, sisplau. Quan en Nicky veu aquesta pobra família, pensa que podria ser una bona manera d'entretenir-se.
No, sisplau, Nicky!
En Nicky...
Nicky!
S'hi acosta trepitjant fort, fent ressonar les seves botes. Es planta davant d'ells i els comença a insultar. L'ignoren, però en Nicky té ganes de gresca i continua insistint. És evident que allò acabarà malament.
Però ara diràs que abans que passi res,
sí,
arriba l'autobús, tot acaba en un ensurt, afecta autobús frenant, no, baixa no. El conductor...
No, no tireu efecte d'autobús. No? Si voleu posar un efecte, que sigui el de l'ambulància, perquè quan arriba l'autobús el disbarat ja està fet. En Niki els ha fotut una pallissa a tota la família i els ha deixat mig morts.
Ai, ai, ai.
S'està complicant la història.
I no hem acabat, eh? Ai, ai. Després de mostrar el seu racisme, es proposa demostrar que també odia els homosexuals. En Niki ataca una discoteca d'ambient gay i entra, rebenta mig mocal i envia 5 homes a l'hospital.
Hòstia.
Després de l'atac contra el local, la policia deté en Niki. Quan la seuen al banc dels acusats, el relacionen amb més d'una vintena d'agressions. Li imposen una condemna exemplar. Li cauen 4 anys de presó.
Molt bé.
Que aprofiti el temps per reflexionar ara. Doncs, què és el cas de fer la presó?
No fa pinta, no? Perquè després de sentir la condemna s'acomiada del jutge dedicant-li una salutació romana. Condemnat 4 anys.
Hey!
Què fas, noi? Què fas? L'advocat fent així.
L'advocat és... A què es dedica vostè? Soc advocat de neonazis.
Sí. Bueno. Feina no te'n faltarà,
no,
però...
No te'n faltarà i bueno, pots arribar ben amunt.
En fi, en Niki no surt en llibertat fins l'any 1984. Des de llavors entra i surt de la garjola contínuament per atacs contra immigrants i homosexuals.
Aquest any que toca contra immigrants? No, és contra homosexuals. Ah, bueno,
els dimarts, homosexuals. Dimecres, immigrants. Dijous, vagabuns. I anar fent. I com més ho fa, més famós es torna, eh? És el neonazi més famós d'Anglaterra.
Oh!
Sí? Tots els altres feixistes i esquins d'extrema dreta el tenen com un referent.
Mira, el Niki, nen, está loco, loco. Lo ha vuelto a ser.
Este es el que apalizó a los negros en el autobús.
Sí, bueno, sí.
Sí, bueno, sí, este,
únic,
i els altres. Es fan cartells i samarretes amb la seva cara.
No.
És l'emblema de la propaganda d'extrema dreta. Fins i tot li dediquen la portada d'un disc de música. De música, bueno, de música.
Què vols dir?
D'un tipus de música.
Quin tipus de música?
La música oi.
T'agrada la música oi, Peyu?
Oi! Per Catalunya!
No,
què passa?
No
has anat mai a un concert d'oi, Peyu?
No em llama. No sé, no em matrau. No...
A veure, no, ara poder no estàs en el mood per l'edat, no. La situació familiar, no estàs en el mood d'anar a un concert d'oi.
No.
Però ara et diuen, aquest dissabte concert.
Sí.
Pastilla vermella o pastilla blava? Tens concert d'oi,
sí,
o concert de bugós?
Ui! Bueno, que quedi més a prop.
Els dos concerts són a Torelló.
No, a Torelló un concert no s'hi ha d'anar mai. Perquè pots morir en els dos casos.
Sí, encara que sigui de l'Oreja de Van Gogh.
Exacte,
eh?
És igual. Que sigui, no, és un concert de retrobament de Lluís Llach. No, és igual, no, és a Torelló, pots morir.
És igual, no hi vagis.
El més curiós és que el disc on apareix, aquesta portada que fa servir la seva imatge, és un disc de discurs antifeixista.
Ah,
resulta que el dissenyador no es va adonar que en Niki portava una esvàstica tatuada al braç.
Qui era? Stevie Wonder.
Noi,
però
és que clar, si tots anem amb el mateix... Tothom va amb el cap rapat.
Sí.
Els altres que es facin rastes, algú que canviï, no?
Ja, però, home, l'esvàstica... Bueno, si hi ha un símbol que pots reconèixer...
Però si és el braç i només surt la cara, la foto...
També és veritat.
És que...
No ho sé.
El salt a la fama definitiu li arriba el 1986, quan es converteix en un dels responsables de la fundació de la xarxa neonazi Blood and Honor. Blood and Honor.
El nom no sembla un disco del pot petit.
Sang i honor. Neix com una promotora musical, però realment també si la promotora musical es diu Blood and Honor, ja pots dir que...
Bueno, sí, aviam, blanco i negro. Veus? Com a mínim allà veies que...
Sí, que cobraven de maneres diferents.
Si us plau. No ens fotem amb blanco i negre.
No, però sí que és veritat,
busquem-nos els enemics que vulguis.
Hi va haver un moment a la indústria de la música que tots sabem que, bueno, es feien les factures es feien diferent.
Sí, ja està. No, a mi això no em preocupa.
No sé si ve d'aquí el nom. No ho conto.
Vol dir que estaven oberts a tots els...
No ho sé. Estic parlant des de la ignorància completament.
No, és el que fem en aquest programa.
Ja està. I en d'altres. Bé, la promotora... Estàvem amb Blood and Honor, que neix com una promotora musical, però realment es dedica a fer d'altaveu per l'extrema dreta anglesa. Mm-hmm. Distribueixen propaganda nazi i promocionen discursos racistes i homòfobs. També s'encarreguen d'organitzar caceres contra aquests col·lectius. En Nicky és l'ídol dels neonazis i el malson d'antifeixistes, immigrants, jueus, homosexuals i vagabuns. De fet, és el malson de qualsevol que se'l trobi quan té un mal dia, que a més és gairebé sempre. Però fixeu-vos com són les coses. Malgrat que tothom sap qui és, resulta que el 1992 es fa pública una informació seva que ningú coneixia. Una informació delicadeta.
L'any 1992. Sí. Era el tio que anava dins d'en Kobe.
No, tant de bo.
I doncs?
Aquell any, tant els admiradors com les víctimes d'en Nicky es queden de pedra en sentir-lo parlar en un programa de la televisió pública anglesa. Allà hi fa unes declaracions força sorprenents.
I ha anat per explicar els seus orígens italians.
No.
Soy el cosí de Mussolini.
Millor. Ah? El nostre amic participa en un programa anomenat Skin Complex, on hi apareixen skinheads admetent no ser del tot fidels als seus ideals. I ell hi surt per fer públic que és...
Què?
Homosexual.
No ho he vist venir, eh?
Ah, no. En Nicky explica que manté relacions amb homes des dels 16 anys, quan li van oferir feina com a porter d'una discoteca d'ambient.
Ah, amic!
Allà li va picar la curiositat i des de llavors que ha mantingut relacions sexuals amb multitud d'homes.
La curiositat va matar el nazi. Mm?
I voleu saber una cosa més?
Depèn.
Sí. Resulta que en Nicky té parella estable.
Què dius?
I sabeu qui és el seu xicot? Un home que mira per coses de la vida és ben jueu.
Bueno. És el malson de Hitler.
Sí, noi. Les coses, eh? És gros, això, eh?
Ostres, quina meravella.
El neonazi més famós d'Anglaterra, el que odiava i agredia gais i jueus i idolatrava Adolf Hitler, resulta que és un homosexual que viu amb un jueu.
Preciós.
És maco.
És preciós,
és bastant
això.
Poètic. Amb la confessió, en Nicky es converteix en la persona més odiada pels seus antics camarades. Però espera't, perquè els antifeixistes tampoc li perdonen el seu passat.
Oh, clar que no.
Que sigui gay no canvia gran cosa de les bestieses que va fer fins llavors. Amb tots dos bàndols en contra, en Nicky rep pallisses constants, de costat i costat, eh?
Clar, ja llavors... És gros, t'enxampen uns i me cago en Déu.
Per part dels nazis o per part dels antinazis? Però això amb ell ja li rellisca. Està content d'haver-se alliberat. S'allunya de la violència i viu una vida discreta en segon pla.
Clar que sí.
Des d'ara només es dedica a explorar la seva nova realitat, la que ha portat amagada durant 30 anys. Experimenta. I fort.
Ah, sí?
Home, fins al punt d'aparèixer en una pel·lícula porno gay.
Si t'hi poses...
Ah!
Si t'hi poses, t'hi poses.
Sí, clar. I llavors tens...
Si ets curiós...
Sí, sí. Altres nazis...
Sí.
Homosexuals reprimits mirant la pel·lícula gay amb l'actor que abans era nazi.
Sí. És que està, home, Déu-n'hi-do,
és tot una cosa complexa.
És una pel·li d'en Vigas Luna.
Fa temps que va fort, però ara ja no se n'amaga. En Nicky viu a tot drap, fins i tot potser massa. Viure tant al límit li acaba passant factura.
Aviam, a quin col·lectiu ha ofès?
No, a cap. Però la vida tranquil·la li dura molt poquet. Resulta que el 1992 els metges li comuniquen a en Nicky que s'ha infectat de sida, una malaltia que està arrasant el planeta i que també se l'acabarà enduent amb ell. En només un any el cos del nostre protagonista s'apaga. En Nicky mor... el desembre del 1993, quan només tenia 35 anys. En Nicky.
Nicky Crane, eh?
Història ben curiosa, la d'en Nicky.
Amb llums i ombres.
Sí, home, aviam, les llums poquetes.
Poquetes. Llums, poqueta llum, poqueta. Aviam, el públic potser s'ha valorat. Tenim foto?
Tenim la foto, sí. És que és,
aviam, de quan és?
De quan?
A veure, per la foto se sap de quina ideologia pertany?
Home... Pots descartar-ne unes quantes. Sí.
Aviam què tenim.
A veure, oi,
home, a veure.
Sí, aviam.
Samarreta de White Power amb una esvàstica.
Sí.
No sé si la pots comprar per Amazon, ja. No ho sé. No ho sé. Per les pintes, jo a la discoteca no hi entro.
No.
En fi, aviam què pensa el nostre públic. Nicky Crane, l'esquin neonazi gay... És digne d'entrar al búnquer, sí o no? No!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
No sé si podríem comparar el nostre convidat amb el personatge d'avui. No, no sé si li pot agradar tant el vi com per anomenar-lo per què no. Ja li preguntarem. Avui ens acompanya una persona amant de la lectura, poc amant de Twitter i amb les idees força clares. Va deixar Twitter perquè l'insultaven i va anar a Instagram perquè tot era més bonic. És tota la lògica del món.
No hi tornes a ser, Twitter?
Sí. Ara hi tornes a ser, eh?
Sí.
Vas deixar-lo un temps.
Quan m'encanso el deixo.
Ah, d'acord, eh?
Sí. És anar i tornar, va.
Clar, però Instagram segueixes sempre, és permanent. O no, o també vas deixant.
També m'encanso a vegades.
També, eh?
De tanta gilipollada. Ja, que... Perdó, però...
No, no, sí.
És així, és.
Clar, el nostre convidat ha estat tant de temps a les nostres pantalles que es va anar modernitzant i va arribar el moment en què el públic podia contactar amb ells a través d'internet.
A veure...
Ho podeu fer tot això a través de l'adreça d'internet entrevista@tvcatalunya.com. O...
arroba.
O d'un pas. Aquest era el dubte, no? Arroba.
Tot era nou. Dir arroba feia gràcia, dir adreça d'internet. Sí, això fa molt de riure ara.
Jo, el sense títol de l'Andreu Buenafuente, la gent deia també, ens podeu trucar o podeu enviar, i la gent de públic deia, mail! Que era la paraula de moda de 1990, no sé què.
Clar. És que ho has viscut tot, això. Sí, és molt fort. El nostre convidat s'ha anat adaptant a tot. Deixem acabar la seva presentació recordant que ell va escriure la lletra de la cançó És superfort.
Ostres.
Que ja forma part de
la història. On ho vas escriure, això, Toni? Recordes el lloc?
A la monestir de Poblet. Vaig anar 15 dies a tancar-me per... Ho vaig fer en 10 minuts, que és el que, com
es fan
les coses bones, home.
Sí, a la feina, sí. Però, o no?
A la feina, però sí, nosaltres fèiem un programa setmanal i estàvem allà de la QTP, ara farem una cançó, vinga, va, jo m'hi poso. I a mi m'ha de molt rimar, m'ha de molt fer versos, no, ho dic de debò.
No, no, es nota.
Sí, i em faig per tota la família, per Nadal, a vegades.
Ah, veus, mira, molt bé. Mira, la cançó ja forma part de la història, ni podeu escoltar-lo.
Home, sisplau.
En Serrat prefereix agafar versos de Machado.
Ah, jo no.
Jo era un ànima en pena, sempre plorant pels racons.
T'ho canta tot, eh? Bé, doncs rebem un fort aplaudiment a Toni Soler!
Toni Soler.
Quantes coses, Toni. És que vaig estar buscant moltes coses sobre tu i et trobava tot arreu, en molts programes.
Doncs
t'he vist des de ben petita, jo. És fort.
Sí, és fort, perquè tinc 59 i per tant, vol dir que em fa molts.
Fa molts que ets...
I no em puc queixar perquè he tingut feina sempre. Per tant, escolta...
No ens queixem.
Toquem fusta.
Estic tocant fusta, ara.
Vinga, va.
Ja heu vist que en Toni tenia un programa amb 32 anys i el presentava sense problemes. És que ell tot ho feia aviat. Des de fet, als 13 anys, es va diplomar en... Ho direu la gent de Sant Cugat.
Aviam. Gent de Sant Cugat ocupant l'última fila del búnquer avui.
En què es va diplomar en Toni amb 13 anys? Opció A. Diplomat en guiones para reír. Opció B. Diplomat en dibujo de chistes. I opció C, diplomat en literatura de carcajada.
Això existeix, tot això.
Tot això existeix,
sí. El centre d'estudis el CEAC a distància.
CEAC a distància.
Hòstia. També hi havia guitarra.
El meu germà va fer el de guitarra.
Ah, mira. Què us sembla, gent de Sant Cugat?
La.
Guiones para reír.
Guiones para reír, eh?
Déu-n'hi-do.
Oh!
No! No existia, ni la paraula guiones.
No, és que ho he inventat tot, m'ho invento tot. És dibujos...
Dibujante de chistes.
Dibujante de chistes.
Un notable.
Tens un diploma.
Digue el diploma que posa notable. El centre d'estudis CEAC i tal.
I això ho feies des de casa. T'arribaven uns carpesanos.
Arribaven uns quaderns i unes làmines per fer... És igual, els meus pares deien pensar que aquest nen...
Què n'hem de fer?
Però sí, jo dibuixava historietes, era molt lector de Mortadelo i de Astèrix, Tintín, etc. Dibuixava com el cul, perquè soc esquerrà i soc molt petós.
És veritat.
Però era la meva manera d'expressar el que sentia dintre.
Però dibuixar còmics és una feinada, eh?
Sí.
Sí, els meus no, eh?
Eren senzillets.
Els meus no era una feinada. Però vull dir que a mi m'agradava l'humor i el que llegia còmics, jo feia el pobret el que bonament podia.
Clar, clar, no hi havia xarxa social. Ara els que els agrada l'humor deuen penjar vídeos a TikTok.
I a més a la tele no hi havia programes d'humor. Hi havia programes on hi havia humoristes que explicaven acudits. No, això de, jo vull ser guionista d'humor Aquesta frase, quan jo era jovenet, aquesta frase no l'havia dit ningú mai.
Clar, clar, clar. Clar, no, tu calla i a treballar a la fàbrica de botons.
Sí.
En fi, només l'han encertat la primera i la segona fila del
búnquer. Home, només.
Bueno, Déu-n'hi-do,
home,
està bé. La primera i la segona que podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Shiitake! Varietat de bolets de conserves, Ferrer, que se'ls emportaran...
Qui encerti la cançó de la Neus.
Quan em penso és superfort! És superfort!
La primera persona que ha dit és superfort ha sigut la Montse. Els altres...
Sí, sí, anaven cantant quan em menjo un...
Exacte, heu cantat com uns hooligans, però... està bé, però...
La resposta correcta és de la Montse. Per tant, la Montse s'emporta els bolets. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
Grau.
Ràdio Clandestina des del búnquer amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1858, Fall River, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica. Ens situem en una ciutat que s'ha convertit en un dels principals motors de la recuperació econòmica nord-americana. La indústria tèxtil està omplint Fall River de riquesa i els nouvinguts s'hi amunteguen amb l'esperança de trobar-hi un futur millor. La majoria d'ells són irlandesos, tot i que als barris baixos també hi abunden els que provenen de països com Espanya i Portugal.
I el protagonista d'avui, d'on és, irlandès? Portuguès, espanyol, perquè ha de ser preciós un andalús, pronunciant Massachusetts.
Home!
Massachusetts! Hemos llegado a Massachusetts.
Semos seis.
Hem dit andalús, no hem dit idiotes, sisplau.
És veritat.
Respecte, eh?
Respecte, que ens escolten molts d'andalusos.
Molts andalusos, moltes famílies andaluses que van venir aquí a aixecar Catalunya.
Sí, senyor.
Ens escolten.
Bueno, a hores d'ara el nostre protagonista no sabem ni si és andalús ni si és portuguès.
Ah, bueno.
Perquè no ha nascut. Val. Jair, abans us vull presentar els qui seran els seus pares.
Val.
Andrew Borden, el propietari d'una de les fàbriques tèxtils més rendibles de la ciutat, i Sarah Borden, una esposa servil que dedica el seu temps a cuidar l'única filla que tenen.
Els Borden?
Els Borden. Els surten els calés per les orelles, els Borden, eh? L'Andrew gestiona l'empresa amb mà de ferro i els beneficis només fan que créixer. Els immigrants europeus de qui us parlàvem són els seus obrers.
Bueno, fer treballar nens petits...
El
allà
tèxtil.
A les filoses, que us penseu que és cosa de la Mancio Ortega, però
no,
ja fa molt que es fa això.
Fa molts anys que es va inventar això.
L'esclavisme infantil, fa molts anys.
No és la Mancio.
No ha
inventat res. En tot cas, ho ha adaptat.
Ha adaptat als nous temps. Que fer el mateix i que no es noti.
Que fer-ho lluny, fer el mateix però lluny. L'Andrew els colla fort i guanya molts diners, però tampoc els gaudeix gaire. Ah. Vol ser el més ric del cementiri, tu. Tot el que guanya s'ho guarda, és garrat. És ben garrepa.
Això no m'agrada gens, eh? Noi. Del ric, això no m'agrada.
El ric
m'agrada que el ric gasti.
Sí, clar, és que
hi hagi,
el ric ha de gastar. El ric,
flow.
El ric té l'obligació de gastar.
Molt ben dit.
El ric hauria de gastar, sempre.
Molt ben dit.
Vostè no s'ho pot guardar, això. La garraperia del nostre amic Andrew l'ha heretat del seu pare, que també era del puny tancat. Els Borden no viuen en una mansió a la part alta de Fall River com la resta de milionaris.
Ah, no.
Ells viuen en una casa modesta situada a tocar de les seves fàbriques. Això està molt bé, també. Sí.
Tenir la casa...
Estic defensant tot el que surt, si t'hi fixes,
No, és veritat. Endavant amb l'eufòria.
La gent creu que ho fa per ser més proper al negoci, però la veritat és que ho fa per no gastar diners en una casa cara. Però l'any 1860 passa un fet que obliga l'Andrew a mudar a la família.
Una revolta dels treballadors. Ja t'ho deia que els havies de collar.
No,
collos,
res d'això. El que fa que es mudin a una nova casa, una casa més gran i més àmplia, és l'arribada de les filles. Primer neix Lem i després la nostra protagonista, la Lizzie Borden.
Li costa acabar d'engegar.
Va, noia! Ara!
L'hora!
La casa que han comprat potser no els feia falta perquè dues setmanes després del naixement de la Lizzie,
sí,
la mare agafa una infecció a la sang i allibera una de les habitacions de la casa. La pobra dona s'ha mort.
Ostres, tu.
Queda alliberada durant poc temps. El pare de la Lizzie tarda ben poc a tornar a posar una dona a casa. Un any després de quedar viudo, es casa amb l'avi.
Amb l'avi? Què foten aquests dos?
No, és un nom. Ah. A, B, alta, I, E. Avi, no amb l'avi de la casa, amb el senyor.
Amb el pare de la morta, t'imagines?
No, home, no.
Tu ha anat, com ha anat, ens hem enamorat i... Noi. És estrany.
Amb la família reestructurada, sí, ja ens podem centrar en la nostra protagonista. Costat arrencar avui, eh?
Sí, però mira, ja ho tenim.
Ja està. La Lizzie ha tingut la sort de néixer en una família que sempre li podrà oferir un plat a taula. Però, per desgràcia, ha de viure situacions inimaginables per la gent del seu estatus. Resulta que són rics, però viuen com miserables. Perquè us feu una idea, la Lizzie va a l'escola més prestigiosa de la ciutat, el lloc on només les butxaques més acomodades hi tenen accés, però hi va vestida amb la roba que portava la seva germana i que ja li va petita. Si la roba està en bon estat, a mi també em sembla perfecta, però el problema és que alguns dels vestits que hereta semblen parracs. Els vestits de la seva germana a vegades estan fets un parrac, literalment. I la nostra amiga és qui en paga les conseqüències perquè els hi posen igualment i fa pena de veure. Va a l'escola feta un desastre i els companys de classe, evidentment, se n'enriuen.
És que és normal.
Porta la roba de la germana!
Germana, miserable!
Ah, ets pobre!
Vas a una escola de rics, vas vestir com el senyor Barragán.
No pots.
No pots.
No pots. Tot i que prové d'una de les famílies més riques de la ciutat, durant tota la infància, la Lizzie és coneguda com miserable. La miserable.
La Lizzie, la miserable.
És una època difícil. Està tan trista que gairebé se li esborra la mirada pura i brillant.
Lizzie!
Lizzie.
Va!
Lizzie!
Aixeca-ho, venga, Lizzie!
Amb el Lizzie!
Els anys difícils fan que la Lizzie creixi sent una nena apagada, estranya i molt introvertida. Per ella anar a l'escola és com un suplici i el pitjor de tot és que a casa tampoc hi està gens a gust. I tot per culpa de la seva madrastra, l'avi. L'avi, eh?
L'avi, l'avi.
La, sí, la noia, avi. Que la dona que es diu avi. Sí. Amb qui es porten com gat i gos. Les discussions entre totes dues són el plat de cada dia. La Lizzie no la pot ni veure i l'avi a ella tampoc. La nostra amiga creu que l'avi s'ha casat per interessos econòmics. I l'avi veu la Lizzie com una nena consentida que només fa que queixar-se.
Andreu, posa una mica d'ordre.
Sí.
Hosti, deixa l'empresa una estona.
Ja posa ordre.
Mira per casa.
Tranquil. El nostre amic posa ordre, però ho fa de mala manera. Si l'Andreu sent més crits del compte, treu el cinturó a passejar i les fa callar de cop. A totes dues.
Pillen les dues, eh?
Tant l'esposa com la filla.
Hosti, tu.
La situació provoca que la Lizzie perdi qualsevol vincle amb el seu pare. Es fa gran relacionant-se només amb la seva germana i amb el servei de la casa. Avancem ara fins a la dècada de 1880, quan la Lizzie ja supera la vintena d'anys.
Que és quan la Lizzie es torna més comprensiva, s'acaba fent amiga de la seva madrastra i tot és una peli de Disney, de diumenge a la tarda.
No.
Sí? No?
No. No, no. El panorama a casa dels Borden continua sent igual de pèssim. El pare de la Lizzie continua mantenint l'aixeta dels diners tancada i la relació entre la nostra protagonista i la seva madrastra avi ha empitjorat.
Vaja.
A més, els anys van passant, el pare de la Lizzie s'està fent gran i el rerefons de què passarà amb l'herència familiar encara enrareix més l'ambient.
És que ser ric ha de ser insuportable.
Ha de ser terrible, quins problemes.
Molts problemes sempre, ja, no. Ja heu vist, ni saga de poder, heu vist ni saga de poder, tot eren problemes.
Tot eren problemes. És comprensible que la noia estigui amoïnada. A casa hi ha hagut un parell d'ensurts amb la salut i si les coses de papers no es fan bé, després tot seran presses, eh?
Sí, però què ha passat?
Bueno, doncs el pare ha tingut mals d'estómac. En la dècada en què ens situem, el pare pateix uns mals d'estómac molt bèsties, eh? Té dolors, vòmits, tos i pèrdues de sang per totes bandes.
Tuberculosi?
No.
Tuberculosi?
No. Tot i que també és molt infecciós com la tuberculosi, no ho sembla. El pitjor és que l'avi, la madrastra, tampoc es deslliura de la malura. Cada cop que el pare es posa malalt, ella va al darrere.
Això és una tuberculosi com una catedral. No, ja sé que no tinc la llicenciatura en medicina, però això és tuberculosi, que tireu-me la música.
No tirem res, no és tuberculosi, Jair, de debò.
Què collons tenen, si no és tuberculosi?
Mira, no ho sabrem mai. Tot i que el pare i la madrastra de la Lizzie visiten els millors especialistes, moren abans de rebre cap diagnòstic.
És que era tuberculosi, ja te'l dic jo, el diagnòstic.
No! És que la parella no moren de cap malaltia, Jair.
Ai, Peyu, de veritat, eh?
Moren...
Com?
Assassinats a casa seva.
Vale, ja està, ja comença per aquí.
Ah?
Home, comença per aquí. Si me poses una mica de tos...
Sí, sí. La tos fa pensar, però...
La tos...
Però bueno, ara, si teniu tos, no esteu lliures de que us assassini algú, també.
No, no, això també és veritat.
Passa'm
a faltar veure
no,
el cadàver.
Vostè no em podia assassinar, que tenia tos. No.
Jo m'havia de morir de tuberculosi. No, aviam.
Ara, anem a aclarir una mica les coses. Aviam. Anem una mica enrere en el temps. Situem-nos al dia dels fets, hores abans del crim, el 4 d'agost de 1892. Són quarts d'11 del matí.
Vale.
A casa dels Borden només hi ha la Ligi.
Sí.
El seu pare, l'Andrew.
Sí.
La seva madrastra, l'avi.
Sí.
I una minyona.
Ha sigut la minyona.
Un
moment. El candelabro en el comedor.
Per favor.
En la biblioteca.
Sisplau, un moment.
Què?
Un moment, no acusem aquí al glaó més baix. Érem a casa dels Andrew.
Sí.
Recordeu que només hi havia la filla,
sí, sí,
la Lizzy, el pare i la mare i la minyona.
Eh? I eren les 11 del matí, que no és cap hora per matar
no
gent.
No és hora per matar gent, no. Sembla un dia, bueno, aparentment normal. Els crits histèrics de la nostra protagonista trenquen la calma. La Lizzy s'ha trobat el cos del seu pare enmig d'un bassal de sang. És mort i té el cap rebentat.
No és tuberculosi.
No. Li han destrossat el crani a cops de destral.
Ostres.
Al cap de pocs minuts es descobreix el segon cos a l'habitació del costat. La pobra Lizzy ha trobat el cadàver de la seva madrastra, l'avi. També l'han matat a cops de destral com el seu pare. De fet, ella encara està pitjor. El crani de l'avi està fet miques. Qui hi hagi sigut l'ha rebentat amb molta força i molta ràbia.
No sembla un suïcidi,
no,
a priori.
Hòstia, ha de ser difícil. La policia, tal com apuntaves tu, Jair, arresta la minyona.
Ja us ho he dit.
Però també s'emporta la Lizzy. Són les dues principals sospitoses dels crims.
Però què diuen? La Lizzy? Poc ha fet res, aquesta noia.
Ah,
deixeu-la anar.
Mira, això és el que diu ella i els seus advocats defensors.
Tothom sap que ha sigut la minyona que la maltractava.
Doncs no, la minyona és alliberada ben aviat. La seva coartada demostra la seva innocència. Per tant, la Lizzy es converteix en la principal sospitosa.
No pot ser, aquella pobra nena. La miserable.
Els advocats defensors diuen el mateix i, de fet, creuen que tenen els culpables. Creuen que els responsables dels assassinats són els immigrants que treballaven per l'Andrew. Saben que alguns treballadors es queixaven de les condicions laborals i això podria ser un bon motiu per cometre els crims.
Bueno, sempre llepen els immigrants.
El tribunal investiga els arguments de la defensa, però resulta que en el moment dels assassinats tots els treballadors eren a la fàbrica. Per tant, són innocents.
Ep.
El llaç s'està estrenyent sobre la Lizzy, que cada vegada ho té pitjor. Ara els agents de la policia han trobat una prova sota el llit de la nostra amiga que la pot incriminar.
Què és? Què és?
Aviam.
Què és?
No, ara no vull que, no vull que la prejutgeu.
Aviam,
han trobat un detall, una tonteria que
què
fa
és?
Falta llavors quina... investigar si això té res a veure amb el crim o no.
Què? Un mocador, un floc de cabells...
Una destral.
Bueno, qui no té una destral sota el llit? En aquella època.
És
per defensar-te.
Clar, clar. El pitjor de tot és que la mida de la fulla d'aquest objecte coincideix amb les ferides.
No ens precipitem,
un moment,
també.
Un moment.
És una destral estàndard.
Sí. Això és el que pensen els advocats de la Lizzy. Justifiquen la troballa dient que una destral tan petita com aquella és una eina com qualsevol altra i que cadascú guarda les coses on vol, també.
Bon advocat, eh?
Sí. Demanen que la prova s'admeti a tràmit i ho aconsegueixen. A més, presenten un altre sospitós dels assassinats, un veí de la família Border, que anys enrere va ser empresonat per una agressió sexual.
Ui, 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 ui.
La teoria dels advocats és que aquest home va entrar a la casa amb la intenció d'agredir la madrastra. L'Andrew el va descobrir i que llavors els va matar a tots dos i es va escapar.
Ja està, tancat.
Sí.
Sobreseído.
Hi ha una cosa que no quadra d'aquesta teoria.
Ah.
La porta estava tancada amb clau per dins i cap finestra estava oberta.
Bueno.
Ningú de fora havia pogut entrar i, per tant, l'autor dels assassinats havia de ser dins del mateix edifici.
Aviam, que poder se'ns complica una mica el judici.
Lizzy.
Ai, Lizzy.
Lizzy, Lizzy, Lizzy.
Lizzy.
Una veïna es presenta com a testimoni. Diu que la tarda dels crims va veure la nostra amiga cremant un vestit blau al pati de casa. Un vestit que duia taques vermelles que semblaven sang.
Ai, ai, la veïna típica, eh?
Yo lo vi, parecía sangre.
Sí.
Vostè, senyora, si veu de cap.
Era la samarreta del Barça.
Sí, exacte. Estem acusant per acusar.
Quan ho sent, la Lizzy es defensa dient que el vestit blau que va cremar l'havia fet servir per pintar una tanca de la casa,
sí,
que es va embrutar, i com que no va poder treure les taques, El que passa que t'atabales i li cales foc al vestit. No us ha passat mai?
A qui no li ha passat?
Eh?
A mi jo estava pintant.
Hòstia, aquell jersei que tu proves, i ho he provat amb tot i no marxa, sí, tu, jo el cremo, el vestit.
Cremo. El cremo. No me llença el... No, el cremo, el cremo.
El judici fa mala pinta pels interessos de l'Elisi. La defensa no ha pogut trobar cap coartada vàlida i les proves semblen evidents i s'amunteguen una darrere l'altra. Ara apareix un nou testimoni clau. El propietari de la drogueria de la ciutat, que explica que l'Elisi fa molts mesos que li compra cianur. Us en recordeu dels mals de panxa i els vòmits que tenien l'Andrew i l'avi?
Sí.
Doncs es veu, sí, que el cianur, si no tens l'estómac molt fort, no es posa massa bé.
No.
El veredicte sembla cantat. Totes les proves apunten a l'Elisi. Només queda esperar la deliberació del tribunal, que es fa al fin el 20 de juny de 1893.
Vinga, endavant.
La sentència la declara innocent.
Molt bé.
Com?
Com ho sents, Jair? El jutge l'exonera amb un argument que us agradarà.
Aviam.
Vaig a llegir textualment.
Aviam.
Una dona, tota una senyora, algú que pertany al sexe que tots els homes de bé hem d'honrar, una dona cristiana, una dona com la seva esposa o com la meva, una dona així com l'Elisi, és incapaç de cometre un crim tan atroç. Ha de ser innocent per força.
Molt bé.
Bon jutge.
Que toqui sempre aquest jutge.
Home.
Però escolti, senyor. Però has de callar, després d'això.
Sí, noi. L'argument és lamentable, però fa que l'Elisi surti indemne d'uns crims que, evidentment, ha comès. En surt lliure i molt beneficiada. L'Elisi i la seva germana cobren l'herència i viuen la resta de la seva vida de manera plàcida. La nostra amiga mai es casarà. Viurà sola fins l'any 1927, quan mor a casa seva als 67 anys, sense haver passat mai comptes amb la justícia.
Què?
La voleu veure?
Sí, quina imatge, com és?
Va, bueno,
què?
És una...
Tu, la per la foto, la declares innocent o culpable?
Home, per la foto... culpable. Ara...
Sí?
Sí, anava a dir...
Li has notat algú?
Innocent, però hi ha un ull que li marxa.
Ah!
Veus que hi ha... Veus que hi ha...
Ui! Peyo!
Si tu la mires sense ver així...
Cap problema.
Si li tapes els ulls, sí, però la mirada, hi ha un ull que no. Dius, ep, aquesta...
Hi ha gent que pels ulls ja... Sí. I aquesta...
No dona confiança.
No acaba de girar-lo,
Per cuidar la canalla un cap de setmana no l'agafo.
No la deixes. En fi, a veure què en pensa el públic. Lizzie Borden, l'assassina de la destral que va ser declarada innocent, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
L'Aina de Sabadell ens ha portat una cosa.
Què has portat, Aina? No pot ser. Una altra vegada, la gent de Sabadell.
Perdona! Què està passant aquí? Hi ha una caixa de belgues.
Del Genescà. I està buida.
Diu, hi ha una nota que procediré a llegir.
Endavant.
Ja, si vam treure. Les belgues són boníssimes, però a Sabadell hi ha més coses a part de dolços. Una petita gàlia enmig d'un mar de multinacionals on trobaràs artesania, productes nostrats i idees originals.
Carai!
Que bé, però on té?
Aquí, el paquet gros. És que sempre que ve gent de Sabadell ens porta belgues del Genescà.
Està molt ben tancat, això.
Ui, això no pas.
Fot-li fort.
L'Aina ha portat una altra cosa, que és... Ai. Què és això?
Però sí que hi ha moltes coses. Perdó, un caganer.
Que maco! Home,
qui és aquest personatge?
Oita, quin caganer.
Però quines coses tan maques hi ha aquí? Un clauer de la Mola, que és la millor muntanya de Catalunya.
Home, per suposat.
Uns mitjons de la Pilarín.
I
què més? I una bossa.
Una bossa.
Molt ben parida. Ens barallarem aquí, eh?
Home, moltes gràcies. Ens encanten les belgues del Genescà, però no estem fins al capdamunt.
Sí.
No ens els podem acabar.
No, és que el metge ens ho ha prohibit. El metge ens ha dit no mengeu més.
Esperem que no s'enfadi el Joaquim del Genescà.
No, perdona. Amb la publicitat que se li ha fet aquest programa.
En Joaquim ens hauria d'estar pagant 1.500 euros al mes a cada un per la publicitat. Mare de Déu, quantes coses de Sabadell. Bé,
Aina, gràcies. Ens volies fer alguna pregunta a banda d'això?
No, simplement esperar que us hagi agradat i com a mínim una cosa diferent.
Molt bé.
Fel, et donen coses a tu també quan surts de l'escenari i algú té coses per donar-te?
Sí, algun regalot.
A vegades un, però no.
No,
jo som molt d'acabar el bolo, esperar que marxi tothom i anar-nos en cap a casa.
està bé.
Sí, està bé, està bé.
Al principi tot fa molta il·lusió.
Sí.
Però quan
sí.
ja fot 30 anys que t'hi dediques, el vols és arribar a casa, el sofà...
I ja està, eh?
No, va així.
I tu t'has benvingut, eh?
Sí.
Tu t'has benvingut,
però... Sí, perquè em fas d'aquell dibuix, també.
Sí, saps? Sí.
Bueno, però una tassa...
A vegades, a mi em sorprèn molt quan acabes un bol i hi ha gent, no? Podem fer una foto? Sí.
Què en fareu?
Què en fareu, penso.
Ah, és igual, això és cosa seva, Fels.
No.
És igual, cadascú.
I un autògraf? Meu?
No, no.
Què en faràs?
A poder l'emmarquen. Això és fotos.
El millor autògraf que he fet mai, això sempre m'agrada explicar-ho, és el primer que vaig fer a la meva vida.
Sí.
Que anàvem amb en Quim i en Xuri, sortíem de TV3, i una noia ens va venir, i jo anava davant, diem, i em podeu fer un autògraf, sisplau? I em va donar una cartolina de la tele, un boli, dic sí, i com et dius? I em diu, Eva. I faig, ras, firmo, li dono, i em diu, has firmat amb el meu nom.
Et vas quedar nerviós?
Vaig posar,
no havies firmat mai res?
No havia firmat mai res.
Clar, 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 clar.
Sí.
I li vaig fer, Eva,
Eva,
i un gargot, i li vaig donar... I va pensar, hòstia, és el deficient del trio, saps? Diu que no, no està bé.
Hòstia.
Sí, sí.
És maco, aquest.
I des d'aquell he pensat, quan m'he demanat... M'he posat sempre molt nerviós.
Clar, clar, clar.
Sempre em ve les ganes de dir, i de què em faràs, d'això?
No, no em faran res.
Jo hi va haver una època...
Per això no em regalen res.
Hi va haver una època que vaig pensar, el faràs diferent cada vegada que te'l demanin.
No.
Però... Llavors, sí, vaig pensar, és més feina sí. pensar-ne un de nou cada vegada que fer el mateix sempre.
Sí, sí, sí.
Però bueno,
sí.
Res, si trobeu en Fel, això, recordeu sí. que li agrada molt firmar autògrafs i
digueu-li que
fotos.
Digueu, em dic Maria Dolors del Carme. Maria Dolors.
Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
Oh, clar, si no ho veig.
Clar.
Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
Hola, què tal? Una reflexió o una pregunta. Per què, si ara se suposa que som més intel·ligents... els homes primitius, quan dibuixaven o feien pintures rupestres a les cavernes, no dibuixaven tites?
Ja està.
No dibuixava... És bona.
És bona, és bona.
No dibuixaven tites. Dibuixaven cèrvols i vaques.
Sí.
Mal dibuixades, també, s'ha de dir.
Sí, sí. Sí.
Oh, però costava fer amb aquella pasta que feien.
Bueno, sí, amb aquells tints.
Tenien més temps, eh?
Això és veritat.
Ah, això sí.
Ara és el món aquest frenètic en què vivim, només hi ha temps de dibuixar una titola.
És veritat. Sí. També és qui diu això s'ha de conservar i això no s'ha de conservar. Perquè no, sempre xoquen. No, és que aquí hi havia una església romànica i a sobre hi van construir no sé què. Qui tria que es,
no,
quina
qui
època s'ha de conservar?
Yeah.
No s'ha de conservar res perquè els que van tirar a terra unes coses per fer-ne unes altres ja ho van tirar a terra ells.
Sí, però,
què vols tirar a terra?
Però, per exemple, jo què sé, vull dir que igual a l'època del Neolític
sí.
també hi havia una canalla que dibuixaven tites a les parets i allò no han volgut conservar-ho i s'ha conservat-lo del cèrvol.
Saps qui dibuixava moltes tites?
Qui?
Els romans.
Ah, sí?
Moltes tites, moltes guarrades.
Veus? És que aquella època devia ser maca de viure, també. Lo dels romans.
Sí, sí, sí. No, molt guarros, els romans, eh?
Ja, ja.
En Titus però... no sé què és un menjaculs. Ai. Coses aquestes escrites allà a Pompeia que dius, hòstia, no m'estranya que explotés el volcà. Cuidado, eh?
Has dibuixat tites, tu, Fel, també.
En Zoom, el meu amic de l'ànima,
sí.
A l'època d'institut, a la que un dels dos badava, l'altre li dibuixava una tita als apunts.
Ah.
O els treballs, saps allò? Demà m'heu d'entregar un treball i tu el tenies allà al calaix
sí.
a punt d'acabar, l'acabaves a aquella hora del pati, última hora, dient, ara quan vingui li dono. Si anaves un moment al lavabo, tu l'entregaves i la setmana següent et veies una rodona. No s'entén això que hi ha aquí. I jo...
Potser se'n tenia massa,
el Zoom,
problema.
Ja.
Una titola.
En Zoom, tailandès? En Zoom,
és d'Arbúcies.
Ara és que conec un noi que és tailandès, que
no.
es diu Zoom,
perquè,
i pensava...
Perquè
hi ha ratos que no l'entenc, eh? Però és d'Arbúcies.
I d'on te li ve això, de Zoom?
És d'aquelles absurditats, és en Salvador Cuminal,
sí.
llavors era en Cumi, després era en Zumi i després va ser en Zoom.
A veure, caram. Ja anava a dir com arribarà.
Em vas fotent gran i cada
derivant.
Cop vols parlar menys. No?
Ja, 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 al final.
En Zoom, i li ha quedat això. I teníem una guerra, llavors això era l'institut, com hem començat a tenir cotxe,
tu eren en pèls, després els ous.
Tu veies el vidre de qualsevol, el seu o el meu, sempre hi havia una tita dibuixada. Llavors, era una guerra que teníem, la nostra relació va ser a través de dibuixar tites.
Molt
encara som amics, eh?
Qui la va guanyar? Sí, sí.
Encara estem en ello.
Encara, encara estem fent ello.
Ostres, preciós això.
No hi ha aficions que no s'han de perdre.
No, no, està clar, està clar.
Hòstia, l'amistat es basa en això.
Exacte.
Es basa en això.
Clar, clar,
clar. Ostres. Home, és maco.
Sí, sí, aquells moments de, delicats de que necessites un amic, mira, m'ha passat això, sí. Ui, t'aporto una tita
quan dibuixada. Quan va venir donar el pes amb la mort de la meva mare, va dibuixar una tita allà al,
sí, és que m'ho temia.
Al llibre de condols, ja la tita.
Has d'intentar morir més tard que ell,
sí, li,
i dibuixar-li el taüt.
Aquesta l'idea, sí. Aquesta l'idea. Home, aquesta l'idea.
Han vingut a l'enterro amb un, sí, sí, amb un esprai. Sí, sí. Que raro, un
fel. I han, de manera la família, que no l'incinerin, que l'enterrin, que per poder anar allà, saps?
Oh,
a la, amb un esprai i dibuixar-li.
A, això a, la, a la làpida.
A la làpida, una
i tita. I cada any per Tots Sants li vas a repassar.
Sí, sí.
Hòstia de Déu. En fi,
bueno,
ho hem de deixar aquí perquè arribem a l'últim minut de programa. Temps només perquè en Fel ens contesti quatre preguntes molt de pressa.
Escolta, Fel, el teu avi era un gran músic. N'has heretat el talent musical?
No.
No, zero.
Zero.
Jo tu volia... toques la guitarra, toques
però,
coses.
Sí, però m'has vist mai?
T'he vist dalt de l'escenari acompanyant-te una miqueta.
Però allò era bastant de conya, eh?
Però voldries, em... voldries, eh?
Jo volia ser músic, però sóc un puto fracassat.
Però Fel, diu que és, va ser un dels fundadors de l'Orquestra Meravella, el teu avi.
Ah, sí, m'ho va passar com deies a mi, jo no.
No, no.
Sí,
que
no,
fort.
Quan el mestre Ferrer crea l'orquestra amb el seu germà Josep i el seu cosí Narcís, el primer que van a buscar és en Pitu Feixedes, el meu avi. Sí, sí.
Pitu Feixedes.
Que tocava
saxofon.
Saxofon.
No és pas fàcil, eh?
No.
No. No, 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 no.
Ho has intentat?
No, no, ja no. Ja no, ja no vaig dir si la guitarra més difícil haver de bufar encara més.
Bueno, si algú li interessa la història de l'avi, això està recollit en un llibre.
Sí, 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 tret un llibre. Sí.
Que es diu?
M'hauria agradat conèixer't.
M'hauria agradat conèixer't.
Demà us en parlaré.
Exacte, sí. Vinga. Si us heu quedat amb ganes d'escoltar més Fel Feixedes, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer, el tindrem aquí entre nosaltres, dibuixant tites. I tornem, com sempre, a la una del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.